Tal com deia, bona tarda a tothom. En primer m'agradaria agrair tant a la Sílvia Espinosa, en Jordi Serra, com a la Universitat de Girona l'oportunitat de que em pugueu conèixer una mica millor. Em dic Andrea Burgos. Tal com ha dit en Jordi, aquest juny vaig acabar la carrera de Publicitat i Relacions Públiques en aquesta mateixa universitat i l'últim any de carrera és un any una mica una muntanya russa de sentiments i més encara si t'enganxa enmig d'una pandèmia mundial com ha sigut el nostre cas. És per això que quan la Sílvia em va proposar fer aquesta conferència no ho vaig obtenir un minut i sóc de les que pensen que el coneixement com més compartit millor. No us parlaré ni dels a llargs anys de trajectòria o de tots els projectes assolits, bàsicament perquè no existeixen, però sí que us puc parlar del que tinc més recent, que és el treball de final de grau, i és que escollir el tema del TFG és una responsabilitat que s'ha d'assumir amb consciència, ja que és un treball que conviurà amb tu durant tot un any, i per tant que has d'estar segur que aquest tema genera interès o que com a mínim per a tu té valor, que aquest va ser un dels primers consells que em va donar la Sílvia i crec que és molt important. Per començar amb el tema, tal com podeu veure a la pantalla, el meu treball es va titular Fanta i el nazisme, la cara oculta de la felicitat, i és una mica un estudi sobre l'estratègia comunicativa i el comportament que va aplicar aquest gegant de les begudes per desvincular-se del seu passat. La motivació del treball o els interessos en la investigació, crec que seria interessant que primer comencés llegint-vos aquest petit fragment que va publicar Hernández l'any 2017, perquè arran d'aquest neix en mi la voluntat de saber, per una banda, quin rol exerceix la memòria col·lectiva i, per l'altra, quines són les estratègies publicitàries que ha aplicat Fanta. I diu així. Fanta és una marca de begudes carbonatades propietat de la multinacional nord-americana Coca-Cola i el seu origen es remunta a la Segona Guerra Mundial, quan els Estats Units entren en conflicte i les relacions laborals entre la filial alemanya de Coca-Cola i l'empresa mare es trenquen. Davant la impossibilitat de seguir fabricant la beguda amb la mateixa composició i el mateix nom, els empresaris alemanys decideixen crear una nova beguda d'origen alemany que permeti rendibilitzar el cost de les instal·lacions del país. En aquell moment s'inicien els processos per a la creació del que es coneix serà posteriorment amb el nom de Fanta, una beguda que es convertirà en un èxit rotund i permetrà seguir treballant a tots els empresaris alemanys. Clar, quan jo llegeixo això, què passa? Que apareixen 1.000 preguntes d'investigació. Que les preguntes d'investigació són aquestes preguntes que et fas prèvies a la investigació i a mesura que vas fent el treball els hi pots anar donant resposta. Algunes de les que em vaig fer i les més importants seria quina relació s'estableix entre Fanta i Coca-Cola comunicativament, com es gestiona una crisi comunicativa, quin és el context digital actual i com aquest pot influir en l'estructura i estabilitat d'una marca, quins són els valors que es lliguen amb el nazisme, quin és el grau de coneixement dels professionals del sector de la comunicació en el tema d'estudi o, per exemple, quina és l'estratègia comunicativa de Fanta, perquè dedueixo que n'ha de tenir una de molt bona per amagar aquest passat. Perquè sí que és cert que durant la carrera, i ja anireu veient, analitzeu, estudieu i investigueu molts de casos on la gestió de la comunicació ha sigut com clau per preveure o per aturar una crisi. Per tant, tenia clar que jo el que havia de fer era investigar i obtenir el màxim d'informació. Així doncs, vaig investigar en tres sentits. El primer va ser una cerca bibliogràfica, el segon, anàlisi de cartells publicitaris, i el tercer, entrevistes semiestructurades, que és com la part més interessant i més divertida. Si em permeteu, m'agradaria aturar-me un moment en metodologia, perquè crec que és important per entendre el procés que ha fet el treball, i és que la metodologia, tal com he dit, la vaig dividir en tres. La primera, vaig fer cerca bibliogràfica a tres bases de dades, Scopus, Google Scholar i Dialnet, que és una base de dades només d'origen, és a dir, d'àmbit espanyol, però no vaig obtenir els resultats que realment esperava. Per tant, vaig passar al següent pas, que era analitzar cartells publicitaris, que són aquests dos que podeu veure a la pantalla, que són cartells publicats per Fanta l'any 50 a Alemanya. En aquest cas, és cert que la tipografia és antiga, d'acord? Es van publicar als anys 50, és cert que són en alemany, és evident, es van publicar a Alemanya, i és cert que la noia és rosa amb els ulls blaus, però com la majoria de gent que viu més enllà de París. Per tant, no hi havia cap element que jo realment pogués relacionar amb un règim nazi. Per tant, vaig passar al tercer nivell, que són les entrevistes en profunditat semiestructurades. Per si no sabeu o no teniu massa clar què són entrevistes les quals tu te les prepares, et prepares el guió, les preguntes que vols fer als entrevistats, però acaben sent una mica obertes, és a dir, Depenent del que els entrevistats van responent, van modificant a les següents preguntes. Jo crec que d'aquesta manera et donen una visió una mica més global del tema i et permeten entendre una mica més del que parles. En concret, vaig entrevistar a tres professionals. El primer va ser Josep Maria Picola, que és soci de l'agència Dreiblau Comunicació. Jo el vaig conèixer a primer de carrera gràcies a un treball també de la universitat. Vam poder anar a Barcelona a visitar l'agència i va ser una experiència espectacular i és a dir, recuperar el contacte a quart de carrera per aquest treball i va ser una experiència realment molt bonica. En segon lloc, vaig entrevistar a Òscar Iniesta, que és soci director sènior de Llorente i Cuenca, que és una de les agències més importants del sector de la comunicació. Està, si no recordo malament, a Diagonal, a Barcelona. En aquest cas, també vaig tenir l'oportunitat d'anar-la a visitar. I, per últim, a Fèlix Muñoz, que és exresponsable de màrqueting de Coca-Cola a Espanya. I amb ell vaig tenir el que se'n diu una entrevista potser més de tu a tu, més íntima, però molt interessant. I això és un consell que realment us dono, que sempre que tingueu l'oportunitat de visitar presencialment i el Covid ho permeti, però sembla que sí, que ja podem sortir de festa, per tant, visiteu presencialment agències, organitzacions, empreses, perquè s'aprèn moltíssim i podeu veure realment l'acció del dia a dia, perquè classe, tot i que feu una carrera que és molt pràctica, hi ha molta teoria i a vegades no s'acaben d'entendre bé els conceptes i quan ho veus presencialment i veus com funciona i veus la gent treballant, és molt enriquidor. I arribem a l'anàlisi dels resultats, és a dir, un dels ítems que jo tenia clar que havia d'investigar eren si els professionals del sector de la comunicació, si això la gent ho sabia, sabia de la problemàtica, i curiosament em vaig adonar que no ho sabien els professionals no sabien ni la problemàtica ni n'havien sentit a parlar i fins i tot quan els hi vaig presentar el tema els va sorprendre. I era una cosa que a mi també m'estranyava perquè és una marca molt consolidada, és una marca consumida actualment per més de 130 milions de persones i, per tant, com ha pogut amagar o separar-se d'un passat lligat a un dels règims dictatorials més importants que hem tingut. És un fet que realment s'havia d'investigar. Com que amb aquesta resposta, amb aquesta pregunta tampoc vaig obtenir els resultats que esperava, què em quedava? Pues analitzar la resta de preguntes. I en aquesta imatge podeu veure una mica els temes o les respostes més claus o més importants del treball i el que m'ha permès una mica entendre la investigació en si. He destacat en primer lloc la influència entre marques. La funció que ha exercit Coca-Cola sobre Fanta com a marca principal de la companyia i relació que s'estableix entre elles justifica gran part d'aquest desconeixement. És a dir, com sabeu, The Coca-Cola Company és com l'empresa gran i és una empresa paraigües, que vol dir que és una empresa que dins d'aquesta hi ha submarques. Una d'aquestes marques és Fanta, però podria ser Sprite. Per tant, Coca-Cola és la nena maca, és la important, és la que reporta més beneficis i, per tant, ens hem centrat sempre en una comunicació on Coca-Cola és la important i Fanta queda una mica relegada a l'ombra. En segon lloc, la falta de documentació. Una de les evidències que avala aquest desconeixement és la falta de documentació publicada. Com us he dit, m'ha estat molt difícil buscar a bases de dades, tant a nivell mundial com a nivell espanyol, on es parli de Coca-Cola, on es parli de la relació amb Fanta o on es parli del passat de Fanta. També es considera que el mite que envolta Coca-Cola reclama molta més atenció. Què és el mite que envolta Coca-Cola? Doncs una beguda del qual no se'n sap del tot els ingredients, una beguda que neix d'un origen relacionat amb el món medicinal, d'una beguda que es relaciona amb certes substàncies addictives, etc. En canvi, Fanta és una beguda carbonatada de taronja, com en podria haver-n'hi 50 més. En tercer lloc, amagar el passat. Una de les preguntes que jo els hi vaig fer en els entrevistats és si hi havia alguna voluntat d'amagar algun fet. I ells em van respondre que no, que senzillament el que es volia era comunicar uns valors de marca, uns beneficis com a producte i un relat publicitari ajustat a una realitat concreta. En quart lloc, l'origen de Fanta. I aquí ve una mica el que és la resposta del treball o va ser el punt en què jo vaig entendre exactament per què Fanta i el nazisme. El passat ha de portar coherència a la marca i no té cap sentit tenir-li por. Però l'origen de Fanta realment està relacionat amb un component, en un context, perdó, econòmic. És a dir, és cert que Fanta neix enmig de la Segona Guerra Mundial i enmig d'un règim dictatorial nazi, Però per què neix? Neix perquè unes relacions laborals entre la filial alemanya de Coca-Cola i l'empresa mare es trenquen i, per tant, es queden unes fàbriques sense matèries primeres i sense la recepta per crear Coca-Cola que han de continuar treballant, uns obrers que han de continuar treballant i unes famílies que a final de mes han de cobrar un sou. Arrel d'aquesta necessitat econòmica neix Fanta. No neix Fanta perquè esclata la Segona Guerra Mundial i perquè Hitler decideix que Fanta ara serà dels nazis. Això és molt important. En cinquè lloc, parlem del context digital. Era evident que el context digital, que és un context que ens envolta i amb el qual nosaltres, sobretot la nostra generació, ja hi ha nascut, pot perjudicar una marca. Sí que és cert que marques fortes i sòlides i consolidades i que produeixen de manera global, com Fanta i Coca-Cola, potser no s'enfronten tant als seus perjudicis, però marques més petites poden quedar molt afectades. Pel que fa a la prevenció de crisis, perquè això era un dels temes que a mi més em preocupava, és a dir, si això sortia a la llum o si això es feia com perquè tothom ho entengués, podria provocar una crisi de reputació, d'imatge de marca molt gran. I els professionals em van dir que cada crisi és diferent i que no es pot estar preparat, que cada crisi s'ha d'afrontar tenint en compte el context en el qual es deriva i cada crisi té el seu moment i, per tant, les seves estratègies per resoldre-la. Però és cert que hi ha marques que el que fan és implementar un manual de gestió de crisis. Jo aquí us n'he posat un que és curtet, que són quatre punts que crec que és fàcil d'entendre, que es basa en primer lloc fer un llistat històric de tots els conflictes que han aparegut respecte a la marca i quines implicacions o conseqüències han tingut. En segon lloc, activar l'escolta activa, que són eines de les xarxes socials i internet que detecten la utilització de la marca. En tercer lloc, dimensionar l'impacte, és a dir, qui ho ha dit, quin mitjà ha sortit, quina ha estat la notícia, quin ha estat el seu rebot, etc. I finalment, recomanacions per reconstruir la marca. Però, tot i tenint en compte que existeixen manuals de gestió de crisis, cada crisi és diferent i no sempre es pot aplicar, perquè si no, senzillament no tindríem crisis. I, finalment, la responsabilitat social corporativa. M'agradaria llegir-vos aquest fragment que va citar textualment Félix Muñoz, perquè crec que permet entendre la importància de tenir cura de les marques. Diu així, la marca no cal ficar-la en embolics, la marca no cal portar-la a cap lloc que la marca no necessiti estar ni vol estar, la marca no té afiliacions polítiques, la marca no té fronteres territorials, la marca no té res, la marca és una marca. Tot el que vulgui fer la gent d'aquesta marca per danyar la reputació, per intentar aprofitar-se'n d'alguna cosa, no et dic que estigui en el seu dret, però em sembla tan mesquí com l'ésser humà és a vegades. Prèvia a passar a les conclusions, ja veieu que he anat ràpid, potser parlo una mica massa ràpid, però intentarem que s'entengui. M'agradaria parlar dels valors de marca. Els valors de marca són essencials per construir el que se'n diu el relat comunicatiu o per dissenyar la teva imatge de marca. I Fanta sempre s'ha identificat en les seves peces publicitàries amb aquests tres. El primer és l'alegria, el segon la felicitat i el tercer és la diversió. I finalment, les conclusions, que el que us permetran és entendre el perquè del treball, d'on partim i fins on hem arribat i una mica els highlights de la investigació. El primer és que, com hem dit, l'origen de Fanta està relacionat amb un component econòmic, neix d'una necessitat econòmica en la qual una filial alemanya de Coca-Cola no obté les matèries primeres per elaborar un producte i el que fan és inventar, que inventen un nou producte per rendibilitzar aquestes fàbriques. En segon lloc, el desconeixement del passat de la marca prové de dues variables. La primera és la manca d'aplicació acadèmica en àmbits professionals. Com us he dit, no hi ha informació publicada a bases acadèmiques. I la segona és una estratègia comunicativa centrada en el producte. No sé si heu vist mai, probablement no perquè no es fa, però Coca-Cola sempre ens presenta anuncis amb gent, compartint moments, és a dir, del producte en si en parlen poc. En canvi, Fanta el que fa és molts anuncis centrats en el producte, en els beneficis que et pot produir, en quanta llimona té, quanta taronja té, quant meló té. És a dir, no ha fet anuncis de Fanta als anys fa 30 anys o Fanta amb una família americana, perdó, alemanya, fa 45 anys o Fanta als anys 50 com es veia a Alemanya. Tot això no ho ha fet. Sempre s'ha centrat en el producte. En tercer lloc, la fortalesa de Fanta resistiria un atemptat contra la seva reputació històrica. És a dir, la seva experiència, la seva trajectòria, podríem dir, l'avala enfront a una crisi de reputació o un atemptat contra la seva reputació. En quart lloc, el canvi de rol cap a una posició molt més forta i dominant sobre les marques. És a dir, actualment tothom té accés a la informació, nosaltres som prosumers, som consumidors i alhora creadors de contingut, tothom té accés a internet i pot saber quin és l'origen d'una cosa o de l'altra, i per tant això què ha generat? Doncs un augment d'exigència i transparència de les marques. Les marques han de saber molt bé com es comuniquen, quin tipus de comunicació i d'informació hi ha a les xarxes, hi ha a internet, hi ha a la pàgina web, perquè tot això són armes o són excuses per la gent generar crisis. En cinquè lloc, el context digital. Com vinc dient, el context digital pot generar crisis, però és molt important tenir en compte el seu context i dimensió. Això és un consell que em van donar els professionals i crec que és essencial. És a dir, si tu tens una crisi de reputació o d'imatge de marca, has de buscar una solució per a aquesta reputació o imatge de marca. Perquè si la solució que dones és molt més gran que el problema que tenies, el que fas és evidenciar altres problemes que no t'interessen. Per tant, t'has de centrar. Si tinc una crisi de reputació, el que faré serà aplicar, engegar accions per reconstruir aquesta reputació. Si la tinc d'imatge, faré el mateix, però amb imatge. El que no faré serà donar una solució molt gran pensant que tot es solucionarà, perquè el que faig és no solucionar els problemes, no solucionar els problemes concrets i alhora evidenciar problemes que no tenia. En sisè lloc, Coca-Cola relacionada amb emocions i Fanta amb tendències. Què vol dir això? No sé si sabeu quin és el lema o l'eslògan de Coca-Cola, que és la xispa de la vida, i és que Coca-Cola sempre s'ha centrat molt més en emocions, el que maco compartir amb amics, el no puc estar en una festa amb amics sense beure Coca-Cola perquè m'omple d'alegria, perquè és un moment per estar tots junts. En canvi, Fanta, què ha fet? Anar pujant a les diferents tendències socials. Quan es va posar de moda anar en patinet, Fanta feia anuncis de patinets. Quan es va posar de moda llegir còmics de dinosaures, Fanta va fer anuncis amb còmics de dinosaures. I ara que s'ha posat de moda contractar influencers, Fanta fa anuncis amb influencers. És a dir, ha anat com escoltant les necessitats que anava tenint o que volia la societat per anar adaptant la seva comunicació o les seves peces publicitàries a aquests temes. I per últim, un consell, més que una conclusió, és que la reputació és un valor que s'ha de guanyar i treballar. I per tant, és molt important que quan treballeu o quan estigueu fent pràctiques a agències, empreses, organitzacions, no mentiu. I és que sembla evident, però quan ets a dins i ets community manager o te n'has d'encarregar de fer el blog de la web, és molt fàcil perdre una mica la perspectiva del que es pot dir, del que no es pot dir, del que és real, del que és lícit, del que és veritat. Per tant, molt clar, no mentir. Davant del dubte no dic res, però no llenço una informació que és falsa perquè el consumidor el que farà és perdre la confiança en mi. Per tant, cal explicar molt bé les qualitats del producte i, sobretot, no perjudicar la marca, perquè, tal com hem dit, la marca per si sola no és res. La marca és la gent qui treballa, on s'aplica, les col·laboracions que fa, però la marca en si no té res. Per tant, és molt important no perjudicar-la amb la nostra actuació. I fins aquí. Moltes gràcies.